Ràdio Estel.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar a partir d'ara La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de molta gent vol obrir les seves portes a tothom a través de Ràdio Estel. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies de les diòcesis, tot en una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us esperem.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
Sonen campanes. És temps de bodes a Ràdio Estel. Amb el patrocini de Jesús Peiró.
Senyores i senyors, bona tarda. Benvinguts a Temps de Bodes. De la mateixa manera que la setmana passada l'organitzadora de bodes, Anne Hernández, de Sophie Kors Weddings, ens explicava les tendències en bodes pel 2016, avui parlarem de les tendències en vestits de núvia per aquest any amb la directora de la revista Casar-se Avui, Ingrid Benito. Després vindrà la Eva Prat, directora de celebracions i esdeveniments de Diverta, que ens ajudarà a fer entretinguda la boda per als més menuts. I avui farem la primera sessió de Llunes de Mel parlant dels tipus que n'hi ha de viatge de nuvis. Benvinguts!
Anem de boda, amb Borja de Maria. Casar-se Avui, la primera revista especialitzada en casaments i celebracions completament gratuïta, patrocina aquest espai.
És el segon espai de Casar-se Avui i per les núvies que just ara estiguin cercant el seu vestit de núvia, anem a acompanyar-les amb l'Ingrid Benito, directora de la revista Casar-se Avui. Benvinguda de nou.
Moltes gràcies, Borja.
Val la pena recordar doncs, quines han estat les tendències d'aquest darrer any, del 2015, i quina és la tendència per al 2016 amb vestits de núvia. Primer de tot, què s'ha portat en aquest últim any?
Sí, doncs mira, Borja, el que s'ha portat aquest últim any ha sigut sobretot el tema de les transparències. Hem vist unes esquenes descobertes molt, molt impactants, amb escots molt, molt pronunciats, tant a darrere l'esquena com per davant. Aquest any s'ha portat els vestits una mica extremats.
Ens pots explicar algun cas d'alguna núvia que hagi creat tendència en aquest darrer any?
Home, evidentment aquest any hi ha hagut una que ha creat bastanta tendència perquè ha fet algo que moltes núvies no poden fer, que és casar-se amb 5 vestits diferents. Com que tenia problemes per triar-ne un, va aparèixer amb 5, que és la Beatriz Borromeo, que es va casar amb el Caixigari de Mònaco.
Exacte.
Doncs llavors va poder aprofitar molt el temps perquè es van casar en uns quants dies, doncs va lluir diferents vestits. Va lluir 2 Valentinos al Palau Reial quan va sortir amb un Valentino brodat de color rosa pàl·lid, que a Mònaco tothom la volia veure vestida de blanc, però no va aparèixer vestida de blanc. Llavors, a la posterior gala, sí que va portar-ne un de blanc, però el balcó de fotos se'l va fer amb el malva, i platejat amb una faldilla molt voluminosa i estampada amb núvols, que això és una cosa bastant extremada, també. Llavors, un dels vestits d'ella que més van agradar va ser un vestit molt romàntic, així tipus ibisenc, d'Alberta Ferretti, que és amb el que va rebre els convidats a la illa italiana on es van casar. Que allà, per la cerimònia religiosa, va triar un vestit de màniga llarga de color marfil d'Armani, i al vespre també va anar amb Armani, però amb un vestit de tul de seda blanc i, com dèiem, sense mànigues i amb un escot de pic, molt a la tendència que es portava el 2015.
A més, molta varietat, no?
Sí.
Dins la mateixa persona.
Sí, sí, va fer servir 2 dissenyadors molt, molt importants pels 2 vestits i llavors Alberta Ferretti, que també li va dissenyar algun altre vestit que en va portar més encara que aquests, però aquests diguéssim que són els 5 més importants de núvia.
Els oients que ara ens escoltin en diferit, en el podcast, poden anar al mur de Facebook i buscar les imatges que la Ingrid ens ha cedit també per veure com eren aquests 5 vestits de núvia de la Beatriz Borromeo. I ara posem la vista al futur, per les núvies que es casen a partir d'ara, que vulguin anar molt amb la tendència de nova. Què creus que es portarà aquest nou any?
Bueno, doncs aquest 2016, segons hem vist a la Bridal Week de Nova York, es portaven coses també una mica bastant extremades, com per exemple les plomes a les faldilles, que 2016 ja vam començar a veure que per una núvia es començava a posar plomes per algun lloc. També hi ha molta núvia amb pantaló, que això ja és més difícil d'incorporar, això ja costa una miqueta. El color no és el típic blanc nuclear de tota la vida, sinó que es porta un blanc més trencat. I també hem vist bastantes núvies amb crop top.
Què és això, el crop top?
Doncs això del crop top és portar el top i les faldilles separats, per tant que la núvia se li veu la panxa i el melic. És un top i una faldilla.
Home.
També és una tendència bastant extremada.
Tant ja serà ara la Voz Kids, no sé si ho estàs veient, porta un crop top, no?
Sí,
perquè
sí,
ens assuma l'idea.
Porta un crop top, sí.
Sí, sí. Què més es portarà aquest nou any?
Hi ha també vestits molt, molt arriscats, com són vestits amb aquarel·les. Són un estil ja molt romàntic, has de ser una núvia molt romàntica i casar-te en un lloc doncs, que evoqui el romanticisme, perquè és realment com portar una obra d'art, o sigui, és tenir el vestit pintat. Com sempre, el tul és el típic teixit de núvia, per tant es portaran moltíssimes capes de tul, i els corsers i les cues, que també continuen estant en força.
Molt bé. Parla'ns també, a part del vestit de la núvia, quines altres tendències estan arribant?
Sí, aquest 2016 veurem moltes núvies texanes. Clar, és difícil que una núvia ja es casi amb un corset texà i les faldilles de tul, però sí que veurem que es posen jaquetes, que es posen corsers o que tenen alguna cosa al ram, alguna cosa de denim, i hi haurà aquest 2016.
Molt bé, i posem a l'agenda una data importantíssima, que és la Barcelona Bridal Week, que celebra a Barcelona el 26, 27, 28 i 29 d'abril a Fira Gran Via.
És molt important, sobretot per quan volem conèixer noves tendències. No per les núvies que es casin aquest any, però sí ja de cara a l'any que ve poden veure doncs, el que es portarà, poden veure diferents dissenyadors i el que presenten per la pròxima temporada. Sempre en tenim de més clàssics, més arriscats, però així podem veure què es portaran.
Si podeu anar allà és perfecte, i si no, tranquils, que en acabar la fira o en els mateixos dies van publicant tots els vídeos de les desfilades de cada marca, per tant, tindrà la possibilitat d'anar mirant què es porta en aquest nou any en vestits de núvia. Doncs Ingrid Benito, directora de la revista Casar-se Avui, moltíssimes gràcies per haver tornat a Temps de Bodes.
Gràcies a tu, Borja.
Casar-se Avui, la revista de les fires, us ha ofert aquest espai.
Si vols dir sí, si vols estar més guapa que mai, si vols el vestit de núvia amb el que sempre havies somiat, si vols els detalls més delicats i una qualitat indiscutible, si vols la perfecció en cada puntada, si vols que sigui el dia més important de la teva vida. Si saps el que vols, és més fàcil trobar el que busques. Vine a descobrir-ho a Jesús Peiró, Provença 304 de Barcelona. Si ho vols, Jesús Peiró.
Moment diverta.
Bon dia, Eva Prat.
Bon dia, què tal, Borja?
L'Eva és directora de celebracions i esdeveniments de Diverta i cada setmana es porta un tema que ens ha posat en pràctica amb els seus nuvis i concretament amb els casaments que ells preparen. Eva, explica'ns una mica, perquè Diverta és una empresa que té una vessant que es dedica a casaments, oi?
Sí, exacte. Des de fa més de 20 anys que ens dediquem doncs, a organitzar casaments, en especial temes musicals, però una mica a tot el que es refereix a aquest àmbit, no? Tot el que són els extres propis del casament.
La gent que vulgui informar-se, on ha d'entrar?
Doncs a diverta.cat. I allà trobarà un apartat, que és el del sí, que és l'especial de casaments.
Una manera fàcil de recordar-se. Diverta.cat/sí.
Correcte.
La vessant de casaments de la companyia d'Iberta. Eva, quin moment d'Iberta ens vols portar avui que hagis tingut vosaltres experiència?
Doncs mira, avui volíem explicar una mica sobretot el que és el tema musical, no? És a dir, ja que ens dediquem especialment a això, doncs parlar sobre el tema de la música en un casament.
Uh-huh. Per què és important la música en un casament?
Doncs la música en un casament té fonamentalment dos motius. Un, que és el que tothom coneix, que és el motiu emocional, no? La música és emoció, i és evident que en un casament és un dia d'emocions. Però també té un altre moment, té un altre component important, que és el tema timing, no? La música ens ajuda a marcar temps, a marcar entrades, a marcar moments, i per això és molt important tenir en compte la música.
Uh-huh. Quines cançons ens hem de preparar en un casament?
Doncs, tenint en compte això que dèiem, no?, que la música marca temps, hem de pensar en tots aquells temps importants que té un casament, començant, doncs, des d'una cerimònia, que, evidentment, ens marcarà quan comença, amb l'entrada del nuvi, quan ve la núvia, que és el gran moment d'una cerimònia, el moment pot ser de les lectures, els anells i, evidentment, l'acomiadament. I després, doncs, altres cançons que hem de pensar és, per exemple, doncs, l'entrada d'un aperitiu, que molta gent no hi pensa i és un moment important en què els novis tornen a comparèixer amb els altres, l'entrada d'un menjador, i a partir d'aquí, doncs, els típics i tòpics, com pot ser les entrades de plats, les entregues que volem fer des del ram de núvia, regals que podem fer els pares, etc etc. Uh-huh. I sobretot hem de pensar molt, molt, molt ja en el que és el tema del ball, no? Com comencem el ball, quines cançons volem en el ball i com l'acabem.
Sí, si ens fixem, la música està present a tots els moments de la boda, al final.
Exacte, és a dir, una mica la idea és aquesta. Fixem-nos que amb una cançó podem fer que una boda sigui, doncs, molt emotiva o molt divertida, no? Per exemple, entrar a una entrada de menjador amb, per exemple, una cançó Mojinos Escocíos, doncs pot ser un moment molt divertit i que generi un punt important en el casament, no?
Molt bé. Quan hem d'escollir la música, com tu deies, de què partem? De què partim? Quin és el criteri?
Nosaltres el que els solem recomanar als nuvis, doncs, primer de tot, que igual que la majoria de la gent té una llibreta on va apuntant coses per al seu casament, tingui una llibreta on apunti músiques, no? Moltes vegades les parelles, doncs, vas al cotxe, vas a qualsevol lloc i sents una cançó que t'agrada, la idea és que anem anotant. A partir d'aquí arribarà el moment en què haguem de posar totes les coses a lloc. També és veritat que avui en dia, a través d'internet, a través de xarxes, etc, tenim molta facilitat de poder arribar a música, en programes especialitzats.
I recomanacions, també, no?, d'altres núvies que posa la seva llista de
des de cançons de llistes recomanades, a programes especialitzats en què tu et pots fer les pròpies llistes, o, per exemple, doncs això, programes que t'ajuden a captar aquella cançó que no te'n recordes el títol quin és, etc,
sí,
etc.
Com es diu aquesta aplicació?
Wenzam.
Es diu?
Wenzam.
O Shazam.
Shazam, perdona.
Shazam. Aquí estàvem.
Shazam, sí.
Per exemple.
Sí.
Uh-huh. I llavors ja s'ha de posar en ordre, no? Com dius?
S'ha de posar en ordre. Llavors, un cop tens tot allò que tu vols que soni, la gràcia és saber-ho posar. Hi ha parelles que a vegades li costa molt triar cançons i n'hi ha que el que costa és destriar, perquè tenim infinitat de cançons que volem que sonin al nostre casament i no sabem exactament com acotar-ho.
D'acord. I com ho podem fer més divertit? Que la música sigui també motiu de diversió?
Doncs mira, una de les coses que s'està fent molt últimament és a través d'això de xarxes socials, tipus Facebook o tipus utilitzant l'Spot i etcètera, creant llistes en què els nostres amics puguin compartir i que, per tant, aquella llista no sigui només nostra, sinó que la gent ja faci peticions prèvia al dia del casament. És una forma d'assegurar-nos que la música que sonarà donant el ball funciona.
Doncs perfecte, Eva. Moltíssimes gràcies per la teva ajuda. Ens hem quedat amb la importància de la música en aquest primer espai de Moment d'Iberta. Fins la propera.
Gràcies, adéu.
I fins aquí el Moment d'Iberta d'avui. Trobareu més informació a diberta.cat/si i al correu electrònic si@diberta.cat. La reflexió.
Escoltem ara Marcin Karmirczyk, és vicerrector d'Investigació i Relacions Internacionals de la Universitat Abat Oliba Ceu i ara ens parlarà de l'amor romàntic.
Como por ejemplo Tristán e Isolda, como Romeo y Julieta, que son aquellas relaciones muy conocidas y que parecen muy atractivas además, ¿no? O sea, es un modelo atractivo. ¿Por qué es atractivo? Porque promete la relación amorosa como una especie de jardín de delicias interminable en el cual todo es perfecto, todo es maravilloso, es una euforia afectiva permanente, interminable, ¡qué maravilla! ¡Ah! Nos parece que es lo que nos gustaría. Pero viene cargado de ciertas dificultades o ciertos problemas que hacen ver que, desgraciadamente, aunque parezca bonito, ese amor es imposible, es utópico, y por lo tanto es una mentira, es una mentira existencial prometer ese tipo de amor. ¿Qué problemática trae? Pues una de ellas es no tener en cuenta la naturaleza fluctuante de la afectividad humana.
Llunes de mel.
Come fly with me, let's fly away.
La lluna de mel serà probablement el viatge més important i especial de la vostra vida i a Ràdio Estel volem dedicar mínim, un cop al mes, un espai per parlar-ne. Avui iniciem aquesta secció, que és mensual, però que comptarà amb alguna tertúlia sobre un mateix destí de lluna de mel. De fet, si voleu conèixer opinions de diverses persones que han anat al mateix destí, apunteu-vos a l'agenda que el 23 de novembre tindrem tertúlia. Us proposem ara 5 tipus de viatges de nuvis perquè no tot és turisme o platja. També hi ha més opcions per passar els primers dies de casats i així ampliem doncs, el nostre camp de l'acció quan estiguem preparant la nostra lluna de mel. Per exemple, hi ha el turisme verd, turisme de la natura. Si us agrada el camp, la muntanya, la flora, la fauna, hi ha parcs nacionals i països on la natura es conserva en el seu estat més pur. Un exemple seria Costa Rica, amb els seus parcs, o Argentina, amb les glaceres de la Patagònia, o, per exemple, Tanzània, amb els seus grans zoos que tenen animals en llibertat. O podeu també anar a l'altra punta del món, a Austràlia, on veureu que bona part del país és salvatge, o fer fins i tot submarinisme, també doncs, estar en contacte amb el fons marí, a països com Indonèsia o Bali. Un altre tipus de lluna de mel que potser no s'us passa pel cap i és que després de l'estrès no hi ha tantes persones que vulguin, però hi ha nou casats que se'n volen anar a fer esports de risc a la seva lluna de mel. Esports de risc com el rafting, la tirolina, puenting, escalada... El lloc ideal per a llunes de mel d'aventura com aquestes és Amèrica del Sud. Concretament, hi ha dos països que són perfectes i són Costa Rica i Honduras. Si sou aventurers, apunteu-vos Costa Rica i Honduras per la vostra lluna de mel. I encara que tothom imagini els acabats de casar dormint a la platja, la veritat és que molta gent es decanta per viatges culturals. Tenim moltíssima sort perquè la vella Europa ens permet descobrir centenars de ciutats amb molta història i monuments. Barcelona, París, Roma, Viena, Dublín o fins i tot lluny d'aquí, Nova York, Japó, Hong Kong o fins i tot Xina. Potser penseu que un creuer no és una bona idea per una lluna de mel i té moltes coses bones i alguna dolenta. Qui ho ha provat destaca l'atenció especial que tenen cap als nuvis, ja que hi ha paquets exclusius per a parelles. Dins del vaixell es pot estar de relax a la piscina, fer-te massatges a l'espa que et porta el vaixell, aprofitar les propietats de l'aigua en un balneari que porti equipat aquest vaixell i, per exemple, activitats més de lleure com anar al cinema, al teatre, a un concert o esmorzar a la terrassa i fer un sopar romàntic. I per la nit, en un creuer, es pot anar a ballar i estar amb la teva parella en una discoteca. En un creuer, potser el romanticisme no té a veure amb si la ciutat que aneu a veure és bonica, sinó en els diferents moments que té al llarg del dia. Oi que quan sou nuvis també tenim moments romàntics? Doncs en un vaixell, amb tots els serveis, també el podeu tenir molts moments romàntics. A més, són la solució per veure molts destins. Hi ha rutes de creuers pel Mediterrani, pel Carib, per Brasil... Només per posar uns exemples. I per acabar... L'última modalitat de lluna de mel que us plantegem són les de relax, allò que diuen playita. Ja dedicarem un programa a parlar de les millors platges del món, però entre els llocs on desconnectar, banyar-se i beneficiar-se de les propietats del mar estan les Illes Seychelles, Riviera Maya o Hawaii. És importantíssim anar-se'n de lluna de mel, així que reserveu diners i dies perquè aquests primers dies de casats són únics i van molt bé per descansar. I'll be holding you so near. You may hear
all the angels cheer because we're together.
I fins aquí el programa d'avui. El control tècnic ha estat Jordi Carretero. Agraeixo també l'enorme ajuda de la meva dona, Júlia Martínez, per fer aquest programa. La setmana que ve us sorprendrem amb una boda rociera. No hi falteu. Que sigueu molt i molt feliços.
Temps de bodes, amb el patrocini de Jesús Peiró.
Visítanos en la calle Argentés 10, nave 5, en Santa Perpetua de la Mogoda. Ecoduch.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
I ara us invitem, quan passen 5 minuts de 3 quarts a 5 i després del programa Temps de Bodes, a completar el nostre recorregut per aquesta última hora de la Fórmula Estel, avui dilluns 2 de novembre, escoltant Last Train to London amb l'Electric Light Orchestra i Eterno Amor amb Hillsong.
Night and night.